Fem una miqueta de resum o què de com ha anat la primera meitat de l'any? Perquè jo també tinc ganes de fer una mica de repàs. Crec que hi ha força aprenentatges. Crec que hem tingut moments divertits, coses que no ens esperàvem i no sé com has vist tu la primera meitat de l'any pel que fa a foc a terra, Marc.
A mi, mentre no em facis fer prediccions, tot bé.
No, les prediccions pitjors que les nostres no poden ser, que al final del primer any jo vam dir, ui, sí, farem vídeo, saps? I el pla de màrqueting aquell que vam fer de no sé què collons vam posar, que havíem de col·laborar amb les ràdios i les teles i no sé què, i faríem merchandatge, i al final no fem res, tio, de tot això.
Que la Corpo ens donaria una subvenció, no?
Exacte. Sí, perquè ens la donin potser l'hem de demanar també, saps? Sí. Se'ns va passar a tornar-la a demanar, per tant, és difícil que te la donin si no la demanes, vull dir, és bastant complicat.
No, és que com has dit aprenentatges, pensar que volies dir de... O sigui, resum de l'any o resum dels aprenentatges, jo havia entès com, calla, que ara fem aquells del desembre, saps que fem un com de prediccions i un de resum de l'any, i ara però també el fem a meitat de l'any.
No, perquè jo no me'n recordo de tot el que hem dit, no? O sigui, no. És més una miqueta de sensacions de... Ja que hem fet aquests quatre episodis en directe? Quatre o cinc episodis en directe ja hem fet, no? I, bueno, la combinació aquesta. O sigui, tu com ho estàs veient? Va, comencem per aquí. O sigui, el tema dels episodis, gravar-los en presencial versus en remot. Tant els que hem fet tu i jo sols, que en vam fer un parell, com els que hem gravat amb convidat.
Correcte, et corregeixo. Crec que són cinc els que hem fet.
Me cago en Déu. A veure.
Podria estar equivocat, eh?
Això, Let's settle now. Jo diria que en directe, video streaming, tenim 4. No, 4. Vam fer l'especial 150, el directe que vam fer tu i jo per provar el... Ah, no, clar, tu estàs comptant el Vive o el de...
Estic comptant el de Mataró.
No, jo deia en estudi.
Ah, val, llavors són 4.
Està bé, el de Mataró també... Podem comentar també aquests, eh? Però comencem pels de... O comencem pels... És veritat, comencem pels de festivals que no els tenia ni en compte, o sigui, tu imagina't.
Vale. Oh, no, doncs si comptes festivals llavors són 6.
Aleshores són 6, exacte. Però bueno, vam tenir un primer que va ser el del Vibes Festival, aquest que pràcticament, doncs, per no dir no pràcticament, sinó que no va venir ningú, però bueno, un festival també poc conegut i molt fora també de, diguem, de la nostra demografia. I després el de Mataró, que sí que va estar millor en aquest sentit.
Sí, el de Mataró està més organitzat. Perquè, mira, si vols un aprenentatge tonto, per tots aquells que vagin a muntar un, digue-li, fira, espectacle, event, esdeveniment, posa-li el nom que vulguis, si has de fer un espai de podcast, o no li posis l'expectativa del públic mentre fas altres coses, o mata totes les altres coses i centra l'atenció en aquell esdeveniment. Perquè, si no, què passa? Que la densitat de persones en els punts és baixa, a menys que tinguis un Mobile World Congress, i si fas un event on necessites una densitat de població molt alta en aquell lloc i que hi hagi molta càrrega de persones, o mates la resta i fas allò extremadament interessant, o bé tanques, com van fer molt bé, jo crec, la gent de Mataró, que va fer com un espai semiobert que tenia molt sentit per simplement ser una gravació en directe, però que donava pas a que la gent es sentés i es posés allà d'una manera informal. Això va estar molt bé el de Mataró. I et dic que és aprenentatge perquè... Com es deia? Vibe Festival l'altre? Sí, oi?
Sí, exacte, els Vibes.
Clar, si tu li demanes a algú que escolti un episodi d'un podcast que possiblement no ha escoltat mai a la seva vida, li estàs demanant possiblement una cosa molt gran per al tipus de transacció que necessites en un festival d'aquests.
Clar, bueno, aquesta que jo crec que va ser també un... No ho sé, des del desconeixement. O sigui, es va notar molt que el de Mataró ens coneixien, no? I que havien escoltat el nostre podcast i que per tant ja sabien què és el que s'anava a fer i què és el que podíem oferir, i que l'audiència, els destinataris, es solapaven directament amb el que hi havia a la conferència versus l'altre festival, el Baix aquest, que era orientat a Generació Z, que ni ens coneixien ni ens havien escoltat, ni sabien a què anaven. Con lo qual, tampoc... Primer, que tampoc hi havia molta gent, con lo qual és normal que no d'això, però si a sobre doncs, anem dos pollavelles com tu i jo a parlar de les nostres coses, doncs no hi havia connexió, no? D'altra banda, també el tema aquest de aïllar-ho acústicament en cap dels dos festivals. I, de fet, això és un tema que passa amb també les conferències. I passa el mateix molt al World Congress i és posar també potser una certa complexitat. Si tu vas a gravar podcast, és molt difícil fer-ho sense un entorn de tranquil·litat barra silenci al voltant teu. A mi em costa molt, però ja no només el podcast, a mi em costa molt mantenir l'atenció de les coses, per lo general, però si a sobre hi ha molt soroll al voltant, si aquest any, per exemple, el mobile, jo cada any dirigeixo algunes sessions al mobile i tal, i era especialment molest tot el soroll que hi havia, o sigui que de no sentir els convidats. O sigui, jo estava fent preguntes i haver d'especular sobre què m'havien contestat perquè no el sentia directament, saps? O durant uns minuts, saps que després ho van corregir i internament, pel pinganillo, ho anava sentint, no? Però hòstia, és que és molt molest tot el soroll de la gentada, del públic, soroll ambient, i ara en algun lloc es fa un espectacle i tot això. Ja en sessions, en directe, es fa molt difícil de portar, però clar, t'ho imagines en podcast on realment sí que t'has de concentrar, t'has de posar més amb el paper aquest del que estem fent. O sigui, més enllà de ser entrevistador, doncs aquí a Foc a Terra, doncs, com a co-host, doncs, tenir una conversa amb un cert nivell de presencialitat i de profunditat amb tu, no? I poder-me concentrar és complicat. El de Mataró va ser molt complicat, però vam tenir inclús interrupcions, saps? Vull dir, de hòstia, gent, organització cridant, ara aquí, ara cap allà, ara no sé què, i era com, no es pot, amb la qual cosa, si ho heu de fer, busqueu un espai també mínimament aïllat acústicament.
Fins aquí les fires i els esdeveniments i els festivals. Ara els directes. Abans que res, petita menció falca publicitària pel Barcelona Media Hub, sí o no?
Sí.
Merescut, eh?
Molt, molt merescut. Estic molt còmode allà, eh? Vull dir, realment ens ha agradat molt, el tracte és molt bo, he de dir. Vam començar anant-hi per l'especial 150 episodis i això ens va agradar tant. Bueno, si recordeu, el Marc va començar dient això és la pitjor cosa que m'has fet, la pitjor puta que m'has fet a la vida. És com una pedra a la sabata que portes arrossegant tota una setmana i que no saps com treure-te-la de sobre. I al final vas acabar demanant que ho féssim cada setmana, cabron.
Em va destrossar la setmana perquè, mira, si hagués sigut dilluns al matí, el mateix dilluns al matí m'hagués donat compte que era una bona experiència i hagués passat una bona setmana. Però ja em vaig llevar el dilluns al matí pensant, ostres, el dijous tens això? Ja va ser una setmana de merda, tot el rato estava pensant en que el dijous tenia allò que em venia zero de gust fer i després em va encantar i vaig pensar, això és que ho podries fer cada dia. M'agrada molt, m'agrada molt.
T'ho vas passar molt bé perquè al final de la... És que és molt bo, tornant a veure l'episodi, vam tornar a veure a casa fa poc, i el tema de... Com comences tu? Superincòmode. On és la meva càmera? No sé, o sigui, d'allò de dir com persona que està fora de... Ja no fora de la seva zona de confort. O sigui, la zona de confort és una altra galàxia. Tu estàs al Aldebaran, val, bàsicament, i jo estava a la Terra, on és la teva zona de confort, saps? I tu estàs llunyíssim. I com fas aquesta transició de poc a poc anar-te agafant, sentint-te bé i dient, doncs no està tan malament això, autoconvencent, i al final de l'episodi dient, tio, això mola molt, això ho hauríem de fer cada setmana, saps? És molt èpic aquest final.
És que a mi m'han dit, quan algú em diu, escolta, aquesta és la teva càmera, és que són d'aquelles coses que et trobes per primera vegada a la vida, no? És, la gent a vegades et diu, mira, aquest és el teu llibre, aquesta, doncs, no ho sé, és el teu plat, però mai ningú et diu, aquesta és la teva càmera. Llavors, ja, clar, quan va dir la meva càmera, doncs, el meu cap va cortocircuitar. Saps això que diuen que les memòries, o sigui que tu, en realitat, no te'n recordes perquè quan tens una vida molt rutinària, el teu cervell el que fa és com una compressió gegant de tots els esdeveniments i simplement tens una vaga recol·lecció del que has estat vivint, a menys que et passi alguna cosa molt significatiu. Creu-me que quan per primera vegada em van dir aquesta és la teva càmera, això és una cosa que jo recordaré sempre.
I això va ser... No, és que, clar, en realitat això va ser l'octubre de l'any passat. O sigui, estic parlant del resum de l'any d'això, però clar, aquest en realitat va ser l'octubre, vam dir començarem a fer-ho això cada mes, va, un cop al mes, no? I de cop i volta, doncs ja fins al... Què va ser? Fins al maig no vam tornar a fer un altre? No, al maig vam fer el ganyet, o sigui, jo diria que va ser... Doncs, què vam fer? Al març, el segon directe. És que... Realment, mira, el ganyet va ser el 16 de maig i el de Parlem el 19 de juny. Con lo qual, hòstia, francament, els timings no els hem portat molt bé.
No, perquè va haver-hi el festival pel mig i llavors sí que vam fer un tu i jo sols primer, llavors, bueno, doncs igual el festival va venir el març i ens vam columpiar una mica, però sí, ens va agradar molt, però no... no vam predicar molt bé el que dèiem, però sí, enamorat del sistema, eh? Jo, per mi, un cop cada dues setmanes, i si fos cada setmana, també estaria content fent-ho, eh?
Ojo, ens estem venint amunt, per tant. No, ho dic perquè vam dir de fer un cop al mes, que és el que ara estem intentant respectar, no? O sigui, març, el que vam fer tu i jo un altre cop, com per aquí dintre el Barcelona Media Hub, el de 150 episodis el vam fer en un estudi, però no era l'estudi habitual, llavors vam dir, fem-ne un altre encara per acabar de, com que fa 6 mesos que ha passat entre un i l'altre, d'acabar de fer, d'acabar de tornar a entrar en la mentalitat de gravar episodis i després ja comencem a portar convidats. És una miqueta com quan jo fa molt de temps que no em faig un tatuatge, rotllo que fa 6 mesos o un any que no em faig un tatuatge, dic, hòstia, no estic en mentalitat de tatuatge. Vaig a fer un de petit, m'agendo per fer un d'una hora, per tornar a entrar en la mentalitat aquella de dir, espera, realment vull fer això i que si he de tenir el remordiment de compra, que no sigui una cosa molt gran, no? No m'hagi compromès a un tatuatge de 4 hores, que després, hòstia, quina feinada aquí, perquè té molt més manteniment. Faig un de petitó que, mira, si m'emparadeixo, però almenys ja he tornat a entrar a la roda. I llavors, quan ja l'he fet, ja dic, ah, sí, realment m'agrada molt això, vaig a fer-me'n i després ja m'agafo el gran. Doncs pues aquí vam fer el mateix, no? Vam fer aquest segon directe, el que vam tornar a fer tu i jo. A mi una de les coses que m'agrada és que té la part aquesta de la accountability social, no? O sigui, que portem públic. Per tant, d'alguna manera ens estem posant com uns deures i tenim una responsabilitat envers la gent que ve de públic i que m'agrada. És estrany tenir-los al voltant perquè no els acabes de poder veure, tal com estem situats a la taula, però he de dir que m'agrada perquè sobretot hi ha una prèvia i un post. Vale? És el pre. Gravar, arribes, estàs allà esperant i comentes la jugada, inclús si ha vingut el convidat i tal, però sobretot el post de després anar a fer un cafè, unes cerveses amb tot el grup, no? I això crec que és maco, és com un complement a l'esmorzar de forquilla.
Malgrat em vaig perdre a l'últim post, m'agradaria institucionalitzar-lo més, eh? Jo crec que igual hauria de ser part del paquet de l'experiència. S'hauria de vendre com una part del procés i no com algo orgànic que passa després.
Perquè vam planificar moltes coses, Marc, que tu no ho saps. És a dir, el Marc, a l'últim post no va venir, llavors vam anar amb la gent que tenia audiència doncs, a fer el cafetó de rigor. I la veritat és que van sortir idees de convidats i convidades molt bones i sobretot altre tipus de feedback que crec que podem incorporar als episodis habituals. De la part de públic, hi ha alguna cosa que diguis... No sé, tu t'agrada, t'incomoda que tinguem públic? O...
Abans de la part de públic és que no puc parar de pensar en l'analogia que has fet amb fer una petita prova abans d'agafar el definitiu i amb l'última cosa que jo podria pensar amb aquest concepte és amb un tatuatge. En quin món em fas una prova petita? És que, veus, això ha sigut igual, aquesta és la teva càmera. O sigui, tu realment tens aquesta conversa interna, la de... M'he de fer un tatuatge, però no estic mentalitzat, per tant, me'n faré un de més petit.
Sí.
És que tot plegat és un sense sentit gegant. Perquè, o sigui, si tu ja vols un tatuatge, llavors, si tu saps que aquell no et convenç, què et fa pensar que un més petit et convencerà si no és el que tu volies i que els dos són permanents?
Marc, és molt difícil viure dintre del meu cap, però t'ho puc explicar amb dues analogies que potser sí que... Una la podràs compartir fins a cert moment de la teva vida, l'altra no. Una és, quan fa molt de temps que no veus alcohol, val? Dius, no puc ara sortir a fondo una nit amb els col·legues i fotre'm 8 bolldams com els meus, la meva joventut, no? Dius, hòstia, si has passat molt de temps, doncs igual la primera nit t'ho prens més amb calma perquè les dos bolldams aquelles t'envien a l'estratosfera. És a dir, jo, per exemple, durant la pandèmia, els 3 mesos de tancament, vaig dir, no vaig a veure el cor, perquè jo estava sol a casa, eh? Vull dir, però no vaig ser d'aquests que veia a casa. I vaig dir, faré neteja, saps? M'anirà bé, 3 mesos, bueno, no sabia quant de temps havia de durar, però van ser 3 mesos de neteja. I el primer dia el segon dia que vam sortir tal, me'n recordo d'anar a prendre alguna cosa i de tranquis, eh? Fotre'm 2 bolldams i tornar a casa i dir... Buah! Sí, he sortit volant per l'estratosfera. Sort que ja toc de queda. I aquest potser pots compartir, però hi haurà un que no. És, si portes molt de temps sense menjar picant, no et passis el primer dia tampoc. Has de fer-ho gradual, val? Perquè si no, pot tenir conseqüències, val? A nivell d'estómac i a nivell d'altres parts del teu cos, on molta gent que no està acostumada a menjar picant no sap que allò pot arribar a picar.
Veure sol és trist, eh? Totes les coses addictives molen més fer-les en grup, sí o no?
Menys els videojocs. Videojocs, jo, quan he estat addicte a videojocs, dic jo que no tenia ganes de compartir-los amb ningú. Videojocs d'una sola persona, saps? Vull dir, però sí, home, sí, no, veure sol és trist, tio. Bueno, però bueno, saps? Vull dir, per sort no he tingut aquest problema jo.
És curiós, això és una bona reflexió, eh? El fet de que les coses addictives funcionen millor en grup sempre. És a dir, si has de fer alguna cosa malament, millor fes un gen, saps?
És com una certa acceptació social, vull dir, de fet, moltes d'aquestes coses tenen el component aquest de que són menys tabú si ho fas compartit amb gent, saps? És a dir, hòstia, vaig a fer una malifeta, però la faig amb gent, és com, bueno, l'estem fent en grup, saps? No passa res. Vull dir, vas a fer el gamberro tu sol, tu no sortiries a fer el gamberro tu sol per Barcelona, però vas en grup i no sé què, doncs pot ser que quan ets més jove o sota la influència de coses, t'engoriles una mica i mira, saps? I fas alguna malifeta però has fet en grup i et sents menys culpable perquè la culpa queda com distribuïda, saps? Però bueno, ja està.
Tirem el rellotge enrere, sisplau, abans que em justifiquis a la manada, saps?
No.
Com funciona això? És a dir, per on anàvem a veure?
Parlo del tema de portar públic. El tema de portar públic i si, com, si tu t'has sentit còmode amb el tema de tenir públic o si tenir una audiència, veure a cara, perquè clar, el podcast, el respecte de, o diferència de fer esdeveniments en directe, que és d'on vinc jo, que ja estic acostumat a tenir gent en directe, a mi em va passar el procés contrari. Em va costar molt acostumar-me a no tenir un públic i no poder llegir les reaccions del públic i d'audiència, no poder llegir cares, no saber si això està sent interessant o està sent una merda i, per tant, s'ha de posar una miqueta més d'atenció, de fer una pausa, de fer, no?, una miqueta de show. El podcast, com un, tu llances i ja t'arribarà feedback si t'arriba, saps? Una miqueta és parlar-li a una paret, en principi.
A mi la part que m'agrada més és la de posar-li cara a gent que t'escolta i no coneixies abans. Parlo pel David, per exemple, que va venir, o el Pau, que no el coneixíem abans. Penses, podrien ser els meus amics, saps? És a dir, és com una unió còsmica que al final funciona i acaba tancant el cercle. A mi això, aquesta part, m'ha fet molta il·lusió. Més que el que tu dius, més també que com llegir, encara que sigui de refilón, les reaccions de la gent, però a veure, vull dir, és poca gent com per dir que tens por escènica, no?
No t'ha condicionat, per exemple, a pensar, hòstia, no puc dir certes coses perquè, no ho sé, saps? No t'ha incomodat? No t'has tallat en algun moment per dir, ui, no, espera, aquí hi ha gent, saps? Vull dir, versus el vaig a llançar tonteries al micro quan parlem tu i jo des de casa, perquè total, aquí no hi ha gent, no hi ha reacció immediata.
Jo crec que em surten més tonteries en directe que...
Ets més pallasset?
No sé si el concepte és pallasso, jo crec que el concepte és que aquí sí que, encara que tu diguis que no ho veus, jo sí que quan estic parlant estic pensant, uau, cuidado, que això ho sentiran moltes persones. En canvi, allà no tinc aquella sensació, no sé per què.
I em convidat? T'has sentit que t'havies de tallar més o no?
Sí, però pel fet de que t'has de mossegar la llengua moltes vegades perquè el protagonista és ell i no tu. I això és un canvi de xip.
Però no pel tema de dir... bueno, no vull dir coses perquè per no incomodar i tal.
Bueno, no, ja has vist que hem dit algunes bajanades que possiblement no haguéssim tingut que dir en algun moment.
Bueno, va haver-hi un silenci molt incòmode al final del Trivial l'altre dia, saps? Ai, del Trivial, del Monopoly.
Fins aquí.
No. He de dir que d'haver-ho tornat a veure, saps? Vaig dir, hòstia, quin moment menys incòmode. Ja em va semblar incòmode en persona, però bueno. Què tal l'experiència dels convidats? Sí. Bueno, a veure, tampoc he compartit, però el tema del públic, a mi, al contrari, jo ja dono per entès que a mi m'agrada que hi hagi públic i m'agrada que s'involucrin i que sigui gent tan maca com la gent que tenim, però sobretot perquè dius, hòstia, després aporten tant o, no diré més que el convidat, però vull dir que aporten moltíssim també en el post i el pre, saps? Que diuen coses superinteressants i qualsevol de les persones que tenim d'audiència, més o menys, podria ser convidat o convidada. El nostre podcast algun dia.
M'has preguntat pel convidats, oi?
Sí, convidats. Què tal l'experiència de convidats?
A veure, l'experiència és que canvia totalment la dinàmica del que tu i jo fem i t'has d'acostumar. És una persona que tota la vida ha anat en bici i ara li diuen que té que remar al mar. Sí, en tot es fa esport, però fa coses diferents. Segur que s'adapta i ho farà bé i s'aplicarà molt, però canvia molt la dinàmica. O sigui, tu i jo quan gravem és algo extremadament informal, que més o menys és un format que tenim apamat, sabem quan no tenim res a dir, sabem què dir, una cosa més senzilla. En allà has de, en lloc d'intentar fer lluir el tema, és a dir, o sigui, a veure, aquest podcast com funciona? Intentem construir un tema i a base d'escoltar-nos mútuament intentem construir alguna cosa entre les aportacions dels dos que és millor de la suma de nostres pensaments independents. Allà és diferent. Tens un convidat i has d'aconseguir que, veure, que tregui o les màximes estupides possibles i o que llueixi el màxim possible, no? I, clar, el teu paper canvia completament i has d'ajustar el teu cap per això. Que és molt natural, perquè tant amb el Ganyet com el Xavi, vull dir, tu els coneixies més que jo, jo els coneixia zero, per tant, crec que la relació que tenia que hi havia era diferent, la teva i meva versus ells, però és que era gent molt fàcil, fàcil de parlar, vull dir, fàcil d'entrar i de treure'ls coses, vull dir, no ens hem trobat en cap diva encara, saps? No hem portat a les Kardashian al show.
No, però és veritat, la reflexió és bona, la de dir, ja no som les estrelles del show, saps? No som el centre d'atenció. I és complicat quan portes la dinàmica aquesta de que bueno, només parlem tu i jo, però és veritat, jo ho he trobat supernatural perquè jo ja porto molt de temps, no?, entrevistant a gent i amb la qual. El que sí que, per exemple, en el meu cas, m'he trobat més dificultat en que sense saber-ho, potser per desconeixement de com anava aquesta dinàmica de programes, no? Mai havia tingut jo un co-host, en aquest sentit, no? Un co-presentador. Que m'he trobat sense voler dirigint, fent de conductor del programa. Saps? A mi m'està costant molt...
És el teu paper, per això...
Conduir el programa i fer contingut, saps? O sigui, és el que m'està costant.
Mira, de la mateixa manera que quan a casa, no sé si et passa a tu, però hi ha aquests moviments reflexius que, jo que sé, es posa l'ensaladera al mig de la taula i ja l'agafa la mateixa persona per servir, saps? Són coses que no es pregunten, que surten de manera orgànica dintre les dinàmiques familiars o de la taula. En aquest cas, tu i jo mai hem parlat que tu series el director d'orquestra, però és aquella cosa que ja se sabia, saps? Còsmicament ja se t'ha posat en aquesta posició, sense haver-ho demanat.
Hòstia, pues no ho sé, tio, què vols que et digui? Vull dir, a veure, que no em desagrada, però em posa en un estrès o una situació de tensió que no m'esperava, no? Perquè dir, hòstia, de cop i volta he d'estar pendent del tempo, saps? He d'estar controlant els tempos d'això i dir, i tenim molt a dir, saps? A mi se'm fa molt curt que duri una hora. Hòstia, bueno, el poder, em sap greu haver de tallar, dir, hòstia, va, ja, 10 minuts per això, 10 minuts per això, altre, i se m'acaba fent curt el programa. Però bueno, no ho sé. I està pendent de també el que vaig a dir i totes aquestes coses. Hòstia, si em costa mantenir atenció, doncs imagina't si a sobre he de pensar en queden 23 minuts.
Aguanta'm el pensament perquè has dit una cosa que possiblement és de les més rellevants de totes i se m'hagués passat si no ho haguessis mencionat. Nosaltres crec que etimològicament només tenim una manera de referir-nos al temps, no? Que és com doncs, el temps a nivell de doncs, minuts, segons, o avui és juliol i demà o passat serà agost.
Sí.
Però crec que els... És que ara patinaré, però és que són d'aquestes merdes que en directe funcionen malament perquè ho tinc que revisar això i és informació que tinc al backlog, ¿vale? O sigui, la tinc que rescatar, però intentaré treure el més sencera que pugui. Diria que eren els grecs que tenien dos referències al temps, que una es deia Cronos i l'altra es deia Kairos. Cronos és l'equivalència, aquesta, la dels temps de calendari,
sí.
I el Kairos és la percepció que tu tens de com passa el moment. O sigui, una experiència és l'experiència de calendari i l'altra és l'experiència viscuda. Què passa? Que nosaltres analoguem una amb l'altra, però no té per què. És a dir, perquè a vegades una s'accelera més que l'altra. És a dir, hi ha moments que passen molt a poc a nivell de percepció i hi ha moments que passen molt ràpid a nivell de percepció. El podcast en directe et diria que és un dels moments que té un Kairos més accelerat.
Me cago en la... O sigui, no m'esperava que em sortissis per aquí. És curiós, perquè clar, és una paraula que de grec antic a grec modern ha canviat, perquè en grec modern Kairos és temps de clima. Saps? Vull dir que, aleshores, no sé fins...
Bueno, ja et dic que és una recol·lecció molt vaga d'ítems que tinc en el meu cap, o sigui, pot ser que això ho hagi recol·lectat així i m'hagi sortit malament en paraules, vale. Però jo juraria que els noms són aquests, però que el concepte de que els grecs tenien dues maneres de mencionar el temps I mira, i que tu em diguis que Kairos és clima amb grec ja em dóna molta tranquil·litat, té... perquè això vol dir que tan malament no anava.
No, no, té tot el sentit del món. És difícil, ja et dic, a mi m'està costant gestionar-ho, vull dir, ho faig de bon grat i m'agrada, ja dic que estic disfrutant més que mai el tema del podcast, perquè ja últimament he arribat a la reflexió de que el podcast en remot, i crec que ja ho he parlat això bastament, i de fet ho he posat també a la meva newsletter i tal, que, hòstia, estic molt desencisat, molt desencantat, i m'agradaria deixar-ho de fer en la mesura del possible, no? O sigui, ja deixar-ho com un recurs, de dir, hòstia, doncs una setmana per alguna cosa no es pot gravar en persona, doncs gravem des de casa i cap problema, no? De fet, inclús amb el podcast de Mars Base també estic deixant de fer-ho i estem ja gravant només en persona. Perquè, bueno, pel tema de la connexió, pel tema de la presència, pel tema de que igual també et surts de la zona de confort, no? I t'obligues a fer un esforç i que inclús hi ha com un cert reconeixement de que no, et convido a una sessió de Zoom, entres allà, t'entrevisto mentre mires el correu i au, saps? I qui dia passa any empeny. El fet aquest de poder quedar amb algú, el cites a un estudi i li dius, no, que això és seriós, val? Vull dir que tenim milers d'escoltes per episodi, que, hòstia, et fixes en els dos tres primers episodis que tenim en vídeo, ja també, saps? Vull dir, amb no res, vam plantar a 2.000 llargues visualitzacions a YouTube, no? Vol dir que hi ha alguna cosa aquí, i aleshores el fet de gravar-ho en vídeo, en persones, en públic, amb convidats respectables, doncs és un cop d'autoritat també, de dir, no, o sigui, hem arribat fins aquí i tenim molt, molt recorregut, no? I deixa'm dir també una altra cosa que tu has mencionat abans, que el tema aquest de, hòstia, no, jo faria doncs, dos cops al mes, un cop a la setmana. Jo també, saps? Vull dir, és qüestió de trobar la dinàmica de cara al setembre, o sigui, ja avisem, perquè no sé quan sortirà aquest episodi, però durant l'estiu no farem esmorzars de forquilla ni episodis en directe, però al setembre tornem. Bueno, la intenció és gravar-ne dos al mes en directe, val? I si a poc a poc veiem que és factible fer-los cada setmana i la gent de Parlem ens renova el patrocini, perquè la resposta de polític que ens va donar el Xavi no ens ho va deixar massa clar, però hi haurà altres marques interessades. I si no, doncs ho farem tu i jo a pulmó, com hem fet també durant tant de temps, doncs jo, encantat de fer-ho un cop a la setmana, m'ho passaria a teta.
Jo et dic, i ara, si us plau, posa la musiqueta aquella de Fuertes Declaraciones.
Sí.
Si Parlem no ens renova el contracte, sí o sí des de setembre, jo agafaria la pràctica de fer-ho bisemanal.
Sí,
val?
Sí.
És a dir, setmana sí, setmana no.
Compro.
Però si Parlem ens renova el contracte, jo abogaria per fer-ho setmanal.
Vinga.
Gravem sempre en directe.
Signem. Jo signo i, de fet, i aquí faria una miqueta el play de que fan altres podcasts, que és com el de dir, escolta, intentem tenir convidats sempre. El moment que acaba un convidat, no ens hi trenquem les banyes. No aquell dia fem tu i jo, que ja tenim suficients coses per fer.
O portem el Noel.
I ja està, exacte, saps? Vull dir, no, però no per dir anem a agafar gent de trucar d'aquests d'última hora i t'agafo perquè ets el segon plat. No, igual tenim ganes de gravar tu i jo en directe i ja està, saps? Vull dir, i fem programes sense convidat.
A mi m'agrada molt aquest concepte que, igual com sempre, en català no sona tan bé, vale? Com que és aquest del Friends of the Show, val? Seria com els amics del programa, que està bé, però sona millor. No sé per què sempre sona més bé en anglès. El Noel és la viva imatge del Friend of the Show. Seria ell qui vindria aquí.
Clar, però li estem preguntant a una persona que vingui de Mataró, saps? per una hora d'episodi i tot això. Bueno, no sé, escolta, jo encantat. Té coses interessantíssimes de les quals parlar i podem aprendre molt. Però sí, al final, problemes de convidats i de convidades no en tindrem. Vull dir, tenim idees molt bones. No sé fins a quin punt... Tampoc vull compartir noms amb l'audiència, però sí dir que intentarem balancejar que sigui no només gent purament de la indústria tecnològica, sinó que sigui gent que tingui coses a dir, val? És a dir, que tingui un missatge, que tingui una audiència, que vulgui venir a passar-ho bé i que pot ser gent que vingui de l'àmbit del periodisme, de l'entreteniment, d'altres coses. Sí o sí, parlem de tecnologia, parlem d'actualitat, i segur que tenen moltes històries interessants perquè qui més qui menys, doncs, per haver estat freelance o per haver tingut una empresa o per treballar directament amb tecnologia, podem parlar de certes coses, podem parlar de temes com quan tu i jo hem parlat de temes que no eren tant tecnologia, que era com, hòstia, com t'ho fas tu a les videotrucades, com gestiones el calendari, com els conflictes d'interès, no? Negociació, etcètera, etcètera. Vull dir, hi ha temes que són una miqueta, bueno, suficientment transversals com perquè els toqui força gent. I que collons, pues no sé, saps? Conèixer gent molt interessant, poder aprendre d'altres temes que estan fora del nostre coneixement, és a dir, tu i jo, clar, mai podríem parlar amb coneixement de causa sobre empreses cotitzades en borsa. I l'altre dia vam poder parlar d'això amb el Xavi de Parlem, no? Tu i jo no podíem parlar tampoc de com era la relació amb la tecnologia en l'àmbit educatiu, com en va fer el Ganyet, pues, tres quarts del mateix. Jo crec que podem aprendre de molt i de molta gent i sobretot, doncs, bueno, una excusa per passar-nos-ho bé amb altra gent i fer-los jugar al Monopoly o altres històries o el teu joc d'anàlegs catalans famosos, no?
Encara en tenia més, però ho vam tenir que tallar-ho curt perquè ja se'ns està anant de mare. Però sí, és a dir, ens estem comprometent a sí o sí des de setembre, aquest episodi sortirà el 4 d'agost. Xaval, ho tinc afinat, això, eh?
Sí, 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 jo em comprometo, eh? Jo firmo.
Bisemanal, i si sona la flauta i el Xavi en renova, sortim a jugar cada setmana, eh? La Bet estarà contenta.
Doncs des d'aquí una crida a la nostra audiència perquè posin tuits i mencions a Parlem a xarxes socials dient, escolta, hagueu de patrocinar aquest podcast que mola molt i que gràcies a Foc a Terra us conec i us he contractat totes les coses. Tots els serveis. De fet, i ara més en sèrio, vull dir que la reserva... Si nosaltres ens vam comprometre una sèrie d'episodis a l'any amb la gent de Barcelona Media Hub i com que n'hem fet menys dels que havíem promès, doncs ara hem de doblar la freqüència. Vull dir que en realitat sí o sí ho anàvem a fer. Però sí, jo encantat de fer-ho cada setmana, Vull dir, és un compromís, però serà... Hi ha una altra cosa que també em motiva molt, vale? I no sé si és compartida o no, que és el tema de, finalment, poder parlar de certes coses en català, tio. O sigui, perquè jo que porto 5 anys fent podcast de negocis, o 11 fent esdeveniments, bueno, 11 més, abans de Startup Line feia esdeveniments, i haver de parlar amb gent catalanoparlant, haver de canviar el castellà o l'anglès, és que em donava molt per sac, tio. I aleshores era com, no... Sí, m'ho passo tan bé podent parlar amb la meva llengua mare i podem trobar les dificultats de no saber com dir una cosa, però sobretot perquè arribes a una audiència que igual només consumeix contingut en català i que diuen, hòstia, mai han tingut accés a aquest tipus de coneixement perquè ningú els hi ha donat. Val? Hòstia, aquesta intersecció d'estar en el món de la tecnologia i l'actualitat sense ser un programa d'actualitat i, per tant, liderat per periodistes, que profunditat tecnològica tampoc o de negocis tampoc la tenen, val? O que estan limitats per no tenir experiència ni el coneixement sectorial, i poder també aquesta independència que tenim de poder dir una miqueta el que ens rota, perquè no treballem a una tele pública ni una ràdio pública, no? I podem dir més o menys el que bonament ens surt de l'Arc de Triomf.
No, però ben dit, És a dir, de la mateixa manera que ho comentàvem en el... amb el directe amb el Xavi, aquesta idea de que d'una manera autoinfligida et redueixes el teu espai de mercat per poder donar més amor en aquesta comunitat que tu has autoseleccionat per servir, aquesta és exactament la mateixa idea. És a dir, a mi m'il·lusiona la idea de que hi hagi un espai on emprenedors o personalitats catalanes puguin parlar de la seva artesania en català. És una cosa que em costa molt trobar i m'agradaria que existís. És aquestes coses que dius, ostres, que m'agradaria que existís. I dius, bueno, doncs escolta, quasi que m'estic veient amb la posició de que seré jo qui ho faré.
Va, però el Xavi ens va comentar, dir, hòstia, però estaríeu interessats en fer com un, no voldríeu ser com un ítnic en català, no? O sigui, com el podcast líder, no? Aquest tipus de coses... en català, dius, hòstia, per mi seria un honor, vull dir, per mi és un podcast de referència, ja saben, el Bernat i el Jordi, que els admiro molt, els estimo molt, bé, sí, per mi és un referent en quant a com, no només com ho han fet, sinó el coneixement que tenen, no?, però com han sabut capitalitzar aquesta audiència i anar augmentant el seu, diguem, allà on arriben, no? I, collons, la veritat és que el creixement que tenen és encomiable i el contingut no baixa en qualitat, val? No per ser més de més audiència ha baixat en qualitat per allò de no, anem a fer més accessible, no, que és un dels compromisos que molta gent ha d'acabar trobant. Jo crec que això ho porten de manera molt natural i està molt equilibrada. Dit això, hi ha un espai en català que a mi m'agradaria ocupar personalment. No és el meu somni, tampoc. Vull dir, però si ningú més el vol ocupar i se'ns dona l'oportunitat i sobretot el recolzament, doncs escolta, why not? Anem a intentar-ho, no? O sigui, ara, tinc una pregunta per tu, val? Com que et vas perdre el post, va sortir que hi ha una persona a la nostra audiència, al nostre entorn, que té un contacte molt alt a TV3, vale? Evidentment, jo crec que té zero un cas, això, no? Però, bueno, doncs, tu et veuries fent això en un mitjà de més... de gran abast, diguem, de gran... És que no sé com es diu, alcance, no?
O sigui, jo crec que això... al món hi ha dos tipus de productes, val? O sigui, estan els productes transversals, com les assegurances, les companyies energètiques, del telèfon, vehicles, i coses que tothom, en general, més o menys té i tenen aquest encaix transversal dins de la societat. I després estan les coses de nicho, val? No ho sé, com un robot aspirador. Jo crec que jo sóc més un robot aspirador i no encaixo a TV3. És que em farien fora, jo crec.
Per què? O sigui, per temes d'actitud o per temes del contingut? És a dir, perquè no sabríem...
Perquè tenim un producte que no és transversal, jo crec. Em dóna la sensació, o sempre l'he tingut. Igual és falsa, Igual sí que, escolta, podem tenir la secció de tecnologia dintre dels matins de TV3. No ho sé, però em costa. Em veig més com que... som les dues persones a la qui contacten quan s'estampa un robotaxi de Tesla, saps? I van a preguntar als experts tecnològics i sortim més tu i jo. M'imagino més aquest rol que no una secció fixa. Perquè tu què tens al cap?
No, jo res i absolutament zero ganes de fer-ho. Però clar, vull dir, moltes iniciatives que tenen com certa volada a nivell de podcast i tot això, acaben... ja els acaben contactant, no? Pues que si de certes, pues primer ràdios locals, imagino, després ràdios ja amb un cert reconeixement més i eventualment fan el salt a la tele, no? Parlo del cas de la Sotana sovint, però n'hi ha més, no? Altres podcasts de un cert recorregut català que després, doncs, bueno, aquesta gent ha acabat fent comunicació, doncs, com a col·laborador, guionistes de programes, després ja tenint una secció, després ja sent com part activa de la part principal dels programes. Evidentment, ni tu, o sigui, tu i jo doncs ja tenim una altra feina, no? I que segurament està molt millor pagada que la que ens podrien oferir i que té com... no, té un impacte diferent i segurament està més alineada amb els nostres interessos personals, no? No obstant, com a cosa puntual i tal, bé, jo crec que seria una pèrdua de focus important. I segurament vindria amb unes condicions que no estaríem disposats a acceptar, saps? Vull dir, perquè, per lo que sigui, perquè dius, hòstia, jo què sé, has de fer un programa, per molt que sigui un cop al mes, per dir alguna cosa, però per sortir per la tele, no, has d'estar allà 5 hores abans, tema de... maquillatge, no sé què, no sé quantos, horaris, vés a saber quan, o se'n graven 3 de cop. Bueno, solen ser condicions bastant, bastant complicades. El món de la tele és encara molt, 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 molt estricte i molt estàtic amb aquest tipus de coses. I que després també et diré, vull dir, com que no ho necessitem, no és allò que dius, hem de passar per etapes molt més petites de menys audiència i no sé què, i anar escalant a poc a poc. Ens és igual, saps? Tu i jo ens podríem quedar perfectament amb aquest punt que tenim ara, ens ho seguim passant bé i no, jo no necessito sortir primer a ràdio a Ona de Sants i després a BTV i després a no sé què i per un dia arribar a TV3. M'és absolutament igual TV3, saps? Vull dir, de fet, segurament acabarem tenint més audiència si no passem per allà, que si passem per allà, però que tampoc ho fem per l'audiència, sinó que la premissa d'aquí és passar-nos-ho bé i jo, sobretot, doncs, aprendre molt de tu i dels convidats i convidades que puguem portar. I si a sobre ens podem fer uns lols, doncs, escolta, tot això que guanyem.
És que jo crec que la següent parada evolutiva de Foc a Terra es diu vídeo, I no és una cosa que hem explotat del tot encara.
Però tu gravaries els episodis que fem a casa?
Em prefereixo vídeo BCN Media Hub. Al meu cap, l'evolució i la progressió natural del mitjà, o sigui, hem començat amb àudio, següent parada és fer totes les setmanes a l'episodi, al Media Hub i portar convidats. A partir d'aquí, el que vingui després ja... No sé si serà la ràdio-televisió pública o no, però no ho sé.
És que, de fet, una miqueta per anar tancant, però si te'n recordes com comença el podcast que dèiem allò, que era un podcast de minories per majoria, si no recordo malament, és una adaptació de la frase que deia Enrique Bunbury quan parlava de Nacho Vegas, quan van fer un CD conjunt als principis del 2000, que va dir, hòstia, jo sóc un artista de majories per a minories i Nacho Vegas un artista de minories per a majories, no? I a mi sempre em va donar molt per pensar i dir, què collons vol dir això? Però és veritat, saps? I tu comences una cosa super específica, com el que fem nosaltres, que al final ens agrada molt friquejar, però si fas un producte suficientment interessant, entretingut i que la gent que ens escolta de vegades ens diu, no entenc de lo que parleu molts cops, però m'és igual, m'entreté i després tenim gent també de molt alt nivell, a nivell del que estem parlant nosaltres, del nostre sector, que ha fet coses molt més grans a nivell tant d'inversió com d'empresa, com de tecnologia, que ens escolta a nosaltres, que som uns mindundis al seu costat, i hòstia, a mi em genera aquest síndrome de l'impostor, no? Però poder dir, si ens està consumint aquest espectre de gent tan diferent, vol dir que no som tan nínxol. Val? O sigui, em dona aquesta reflexió. Em fa venir aquests pensaments.
Sí, realment, aquella idea tan vertical que teníem al principi possiblement ha evolucionat a algo més transversal. És a dir, no estem ni entre el robot aspirador ni el seguro, però estem a algun lloc en mig d'això.
No, i en tota aquesta evolució hem passat, vam dir que faríem episodis curtets de 20 minuts i mira ara que no podem gravar-ne un que faci dels 45 minuts.
L'altre dia, de fet, crec que vam fer el segon episodi més llarg de la història perquè abans fèiem aquells llargs de 2 hores i mitja i com que ens van estirar una miqueta més el temps allà al Media Hub, en vam fer un d'una hora i un minut. Aquell va ser llarg per la història. Però a mi m'agradaria que fossin més llargs, també, estic d'acord,
Doncs sí, en farem algun de més llargs. Pues... Per tancar ja, donar el nostre agraïment aquí a la gent que ha vingut de públic, a la gent que hem tingut, els dos convidats que hem tingut fins ara, a la gent de Parlem i Parlem Tech pel patrocini que ens ha fet durant aquest any, que ja ha acabat quan surt aquest podcast.
I que ens faran el següent.
I que ens faran el següent, està clar. A Matller també, que algun dia ens patrocinaran, no? I a Paper Albal, al Barcelona Media Hub, per haver-nos acollit tan bé, i també els dos festivals que ens van convidar i els altres que arribaran, i sobretot a la nostra audiència, els nostres Patreons, mencionar-los i comentar i reforçar la idea que tenim un Patreon que no cal que sigui de pagament, pagueu només si voleu per tenir certs avantatges, però sobretot perquè per allà fem les convocatòries dels següents esdeveniments, de gravacions en persona i dels esmorzars de forquilla, i que per tant uniu-vos-hi perquè així estareu assabentats i assabentades del que passa a la comunitat de Foc a Terra. I res, pues això de sortir a principis d'agost, doncs desitjar un bon agost i passeu-nos preguntes també, aprofitar per preguntar, per passar-nos preguntes per fer episodis d'aquests estiuencs que sempre són més fresquets.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.